Parlem d'animals, parlem dels zoos. Els papers dels zoos han canviat molt, eh? Tot, sé que encara estan, segons, en funció de qui ho pensi i ho miri, estan estigmatitzats, però avui en dia els papers dels zoos són molt diferents als que eren fa 40 anys o 50 anys, eh? Vull dir, la qüestió ha canviat molt en aquest cas. De fet, parlem de com es cuiden els animals del zoo. Sobretot, per exemple, el zoo de Barcelona són animals ja que tenen una certa edat, eh? Com nosaltres, en tot cas, però tenen una certa edat, pobrets, i estar allà. Parlem amb el cap de conservadors del zoo de Barcelona, el senyor Jordi Hernández, que el tenim al telèfon. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Com han canviat el paper dels zoos, eh?
Bueno, és un... Tot està en evolució, oi? Forma part de, diguéssim, de com són, de com estan fetes les coses i de com han de ser. Sempre s'ha d'anar millor i sempre estem en evolució en aquest sentit.
Mm. En aquest cas, jo parlava de que els animals del zoo, la majoria tenen una edat, no?
Bueno, pensa que tenim un grup d'animals i n'hi ha que són més vellets i n'hi ha molts que no ho són, que estan en, diguéssim, amb la seva plenitud. Mm. Vull dir que tenim casos de tota mena.
Per exemple, com es cuiden uns animals i uns altres? Perquè la trobem diferents espècies de diferents hàbitats al zoo de Barcelona. Sí. I com es cuiden perquè se sentin el millor possible dins del seu hàbitat?
Sí, fixa't que en el zoo hi viuen animals de molts taxons diferents, de molts grups diferents, eh? Mm. Des d'invertebrats terrestres, des d'invertebrats d'aigua, amfibis, peixos, rèptils, aus, mamífers. Hi ha animals representats de tots aquests grups i nosaltres ens dividim segons l'experiència de cada secció que està, diguéssim, especialitzada a treballar amb cada grup d'animals.
Mm-hmm. O sigui, la qüestió és estar especialitzat o més o menys controlar o cuidar-vos el millor que es pugui, no?
Pensa que també nosaltres com a institució zoològica estem en contacte permanent amb altres institucions zoològiques, sobretot europees, però també americanes, etc., en els quals l'intercanvi d'informació i la posta en comú de coneixements és constant, tant a nivell correus com xerrades, com compartint base de dades directament on puguem compartir els coneixements i l'experiència que anem tenint els diferents zoos amb les diferents espècies amb les que treballem. Mm.
Quin seria l'animal més vell que teniu allà? Els elefants, potser?
Aviam, cada espècie tindrà la seva esperança de vida, la seva longevitat, oi?
Sí.
En el cas de les elefantes, sabeu que tenim un grup de tres elefantes.
Sí, sí.
I hi haurien un parell d'elles que tenen una edat considerable, però si miressis altres exemples, com els flamencs de Xile, per exemple, veuries que dintre de la seva esperança de vida els nostres exemplars n'hi ha que definitivament són molt vellets.
Carai, això no és una mala senyal, és que estan ben cuidats en aquest cas, no?
Els flamencs, per exemple, seguint amb aquest exemple, viuen aquí, diguéssim, a l'exterior, viuen a l'aire lliure i nosaltres tenim un clima força benigne per les seves requeriments com a espècie.
Mm.
I després, afortunadament, tenim bona mà i bona experiència amb el grup en general de flamencs, no només Xile, sinó Cuba, etc. I sí, han tingut, tenen una vida tranquil·la, tenen unes necessitats, diguéssim, cobertes, i alguns individus, doncs, logren ser força vells, sí. Clar.
Clar, jo pensava, el meu fill quan em preguntava, papa, i per què a vegades fa anys, i per què no es deixen en llibertat? Jo pensava, i li deia, clar, perquè són animals que ja no es poden deixar en llibertat. Ja estan fora del seu hàbitat i deixar-los en llibertat seria condemnar-los en aquest cas.
Home, seria una cosa que no, no, quan ho penses bé, oi? O sigui, d'entrada entenc la pulsió, el comentari de, hosti, per què no podrien estar en llibertat, però després quan ho analitzes bé, clar, això seria, diguéssim, un perjudici per aquests animals en concret. El que hem de fer és tenir-los el millor possible en condicions de sota cura humana, com aquests, i després el que zoos, institucions zoològiques, governs, etc. han de fer és treballar en les condicions in situ perquè hi hagi una llibertat on hi hagin aquests animals.
Entenc.
Diguéssim, per conservar hàbitats, per conservar les dinàmiques de poblacions, malalties emergents, canvi climàtic, etc. tot això, i assegurar-nos que sí, que efectivament hi ha una llibertat entre cometes, on poden estar aquests animals.
No, i a més parlem d'espècies que poden tenir un pas o estan en perill d'extinció, que tenen perill, no? En aquest cas, quin paper juga el zoo, o els zoos en aquest cas, en aquest tipus de qüestions, d'estudiar els animals per, després de tot el mal que la humanitat ha fet a la natura, a l'exemple tenim un canvi climàtic a sobre que ens està fent la guitza, per ajudar aquests animals?
Nosaltres, el que seria el treball ex situ, que és aquell treball de conservació que es dona fora de l'àmbit de l'origen, diguéssim, dels animals, no es dona en els parcs naturals, el treball ex situ, sinó que es dona en centres que estan fora d'aquesta xarxa i d'aquest origen. Nosaltres hem de ser un lloc on aplegui coneixement, on aplegui recerca i on tots els esforços vagin destinats a comprendre més i millor tots aquells requeriments que són propis de l'espècie per poder, diguéssim, que la nostra feina sigui possible i sigui efectiva.
Es pot evitar l'extinció d'una espècie gràcies als zoos?
Hi ha exemples, però tot això és un treball en cadena i és aportar cadascú el seu granet de sorra en aquest sentit. Vale? Podem utilitzar exemples per veure una miqueta més clar. El Zoo de Barcelona va col·laborar des de principis dels 90 amb el projecte de conservació del Ferraret, que no sé si ho teniu al cap, és aquest petit gripau que només habita en determinats llocs de l'illa de Mallorca, que es creia extint i que quan es va trobar la comunitat científica es va donar compte que estava molt amenaçat, i gràcies a polítiques, com dèiem abans, in situ, de treball, diguéssim, en el camp, i gràcies a tota la feina que es va fer ex situ de cria, propagació i reintroducció de l'espècie, aquesta espècie, el ferraret, va millorar 2 graus el seu estat d'amenaça, segons la UCN. Per tant, és un exemple clar d'un projecte de conservació ex situ, de zoos, on el treball que es fa millora l'amenaça de l'espècie en llibertat.
Se'm venia també al cap el tritó del Montseny. No sé si seria...
Per exemple, el tritó del Montseny seria un altre exemple, correcte.
Sí, seria un altre dels exemples, no?, del tritó del Montseny.
Sí, i a més, fixa't que és un treball molt especialitzat, és un treball d'aigües, és un treball de qualitat d'aigües, d'unes aigües molt difícils. Pensa que el tritó del Montseny s'està treballant entre 6 i 14 graus. És molt diferent a el que es treballa normalment amb aquaris. Aquí hem aconseguit un coneixement molt gran, també gràcies al projecte Life del Tritó, que ha aconseguit aplegar professionals de molts camps, de molts camps diferents, asseguts en la mateixa taula i en pro de la conservació d'una espècie tan petitona i gairebé insignificant, oi?
Com és el tritó.
Com és el tritó del Montseny.
Bé, escolta'm, Jordi, hi ha un... No puc... Ara estàvem parlant de canvi climàtic i se'm venia a la ment els pingüins, se'm venien a la ment les espècies que necessiten fred, en aquest cas. A Barcelona, en ple canvi climàtic, jo penso, pobres bitxos, estareu passant fatal aquests animalons. Com es cuiden aquestes espècies? Perquè, ostres, no es ficaràs a una nevera, tampoc, no? O sí?
Pensa que els pingüins que mantenim en el Zoo de Barcelona són de pingüins, hi ha diverses espècies i no totes tenen els mateixos requeriments de hielo i frio.
Sí.
Pensa que els pingüins que nosaltres tenim aquí al Zoo de Barcelona és una espècie que la pots trobar a 300 o 400 quilòmetres de Buenos Aires, per exemple, que té un clima doncs similar. No és un pingüí, diguéssim, de gel, i de ventisca constant, sinó que bueno, té uns altres requeriments en aquest sentit.
D'acord, d'acord. Jo ho pensava, clar, jo, aquí és la meva ignorància sobre espècies de pingüins, en aquest cas...
Però, una... bueno, el bo és la biodiversitat, nosaltres ens creiem això de la biodiversitat i és el que volem explicar a tothom que vingui al Zoo de Barcelona, no? Hi ha moltes espècies, no? Com dèiem, de pingüins o d'amfibis o d'etcètera, no? De molts animals.
Vull acabar, Jordi, amb una pregunta genèrica per acabar la teva opinió. Està la cosa tan malament conforme a biodiversitat, em refereixo, com ens expliquen?
Aviam, les amenaces a la biodiversitat són clares, són reals, no són fake news. Són certes, les venim dient, la comunitat científica la venen dient, la comunitat científica des dels anys 60-70, això està clar, això està aquí, i viu amb nosaltres, i cal que prenem consciència a tope de totes aquestes problemàtiques, perquè només prenent consciència podrem començar a canviar coses, no? Mm. Sí, les amenaces a la biodiversitat són reals i estan amb nosaltres, ens hauríem de preocupar i hauríem de moure'ns per posar-hi remei.
Doncs, senyor Jordi Hernández, cap de conservadors del Zoo de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Ha estat un plaer, moltes gràcies.